La Caravana, un programa sobre rodes.
Mireu, en aquest programa, quan passen 7 minuts i mig de les 5 de la tarda, fa una estona parlàvem amb dos actrius de la censura cultural. Doncs bé, a Vicent Torrent li havien posat el seu nom a l'auditori de la població valenciana de la població de Torrent, però degut al govern del Partit Popular i Vox han decidit canviar-lo, una mesura que arriba una setmana després que a Borriana, on també el govern del Partit Popular i de Vox, han retirat de la biblioteca municipal revistes escrites en català com Enderroc, Cavall Fort o El Temps. Vicent Torrent, fundador de la banda El Tall i membre del Consell Valencià de Cultura. Què tal? Molt bona tarda i gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Bona tarda. I molt agraït que s'intereseu per les coses que es passen per ací, per les comarques valencianes. Molt agraït.
Lladres que entreu per al Mansa. No sou lladres de saquets. Que ens poseu la cova en casa. I des d'ella governeu.
Vicent, deixa'm preguntar-te primer de tot, com t'arriba la notícia de que a l'auditori li treuen el teu nom?
Doncs mira, m'arriba la notícia per un amic de Torrent, del poble, que, bueno, un amic des de la joventut, i Vicent Palacios, pues me va posar, encara no eren les 12 de la nit, el mateix dia que havien pres eixa decisió i l'havien pres de matí, per lo vist, directament, l'alcaldessa ho va llançar al ple de l'Ajuntament i ho van aprovar, i sembla que això, diguem, se va signar allà a les 4 o 5 de la tarda i se va anar fent públic a poc a poc. A mi m'arriba, doncs això, poc abans de les 12 de la nit, per mig d'este amic, sí.
Què és el primer que penses, Vicent, quan t'assabentes d'una notícia com aquesta?
Bé, ja vos diré jo que això era una cosa que esperàvem alguns, perquè hi hagué, quan se va posar el nom a l'auditori, fa 7 anys d'això, 7 anys llargs, hi hagué una contestació per part del Partit Popular i de gent de dretes, perquè no els agrada a aquestes persones, no els agrada ni que es defense la llengua, ni que es defense la unitat de la llengua, ni que es defense els llibres, ni que es defense res. I no els agrada això. Vam fer un poc d'oposició i ja el cap de l'oposició, que era en aquell moment l'actual alcaldessa, digué, si posem algun dia a l'Ajuntament, doncs el primer que farem serà canviar eixe nom. Bé, és una opció que tenien allí i alguns ja ho esperàvem, però no deixa de resultar una cosa un poc ofensiva, més que en la meva persona, que jo l'orgull me'l guardo en la butxaca, que no me cap perfectament allí, en una butxaqueta, i doncs és que s'ha sentit ofesa moltíssima gent en tot el País Valencià i en Catalunya, en tot l'àmbit lingüístic, en tot el país. S'ha sentit ofesa molta gent pel significat d'això. Molta gent entén la cançó del Tio Canya, entén lladres que entreu per al Mansa, entén la feina que hem fet, les cançons que hem posat en circulació i la defensa del país. I això és el que no pot ser. Això és el que no pot ser.
Com saps, Vicent, fa molts anys que Ovidi Montlló deia allò de hi ha gent que no li agrada que es parli, s'escriga o es pensa en català, és la mateixa gent que no li agrada que es parli, s'escriga o es pensa. El que ha passat a València és això?
Efectivament, exactament això. D'eixa frase de l'Ovidi jo me'n recorde a sovint, i a sovint la he tornat a citar, no?, en alguna cosa que he fet, perquè és així de clar. Aquestes persones són, doncs, d'aquella part, diguem, del poder que volen que la gent ni s'assabente de res ni s'interesse per res. Volen tindre el camp lliure per a fer i desfer el seu antull i normalment en contra dels interessos del poble.
Vicent, et fa por la censura que s'està vivint al País Valencià, i encara més, et fa por la censura que hi pot haver a partir del 23J, qui governa, el govern central és Partit Popular i Vox?
Doncs, mira, por no me fa molta, perquè jo crec... Home, mal van a fer tot el que puguen, però pot ser que no podran fer tant com ells desitgen. Per què? Doncs molt senzill, perquè resulta que avui dia són moltíssima més gent, infinitament més quantitat de gent, és quantitat de gent que fa uns anys que volem la terra, que volem el país, que volem la llengua, que volem la nostra cultura. I arribarà un moment en què jo crec que hi ha una consciència prou clara entre la gent que vol el país de que no els anem a deixar passar una a esta gent de la dreta. O sigui que tinc una por relativa. Sé que van a fer-nos mal, però també crec que n'hi ha una decisió de parar-los els peus en sec.
De veritat, Vicent, que jo t'ho pregunto sense cap mena de paternalisme, perquè hi ha certs discursos que venen de Catalunya i volen anar cap al País Valencià, que pequen a vegades de certs paternalismes més que res. Si volem saber ben bé què és el que passa o per què es viuen certes situacions. Com és que s'ha votat i hi ha un govern del Partit Popular i Vox al País Valencià?
Doncs mira, bé, així n'hi ha gent de dretes, gent conservadora, com hi ha en altres llocs també. I així a València és que jo penso que la població valenciana i la societat valenciana com a país se l'ha matxacat molt des del decret de nova planta i fins i tot abans. Jo crec que s'ha matxacat molt este país, molt més del que sembla. I això ha creat al llarg del temps aquesta repressió directa i aquesta repressió encoberta a base de torpedes que es van enviant contínuament des de Madrid, doncs ha creat una reacció un poc d'una part de la població en el sentit de dir bé, alguna cosa passa, en fi, allò que diguem l'autoodi. Què passa així que nosaltres no valem res? Llavors hi ha hagut una reacció de dir nosaltres som més espanyols que ningú. I en compte de denunciar i de veure com Espanya sempre ha sigut un mal negoci per a tots i continua sent-ho per a tots els valencians i catalans i això, pues mira, la gent ha tingut esta reacció. Una reacció que jo espero que això vagi dissolent-se perquè cada volta la població és més conscient de coses que no ho era així al País Valencià i jo espero en ànsia que a poc es produïsca un dia la consciència de que tots som uns, de que tots som fills de la mateixa terra, fills del mateix país, i que tots ens estimem com a bons germans que som, i que tots formem pinya en la defensa de la nostra vida.
T'ho pregunto diferent, Vicent. Hi ha molt blavero al País Valencià o són pocs però fan molt soroll?
Doncs mira, ja ha baixat molt el blaverisme en les noves generacions que han passat per l'escola. Només vore el català escrit en l'escola i, en fi, només una miqueta només de llevar els ulls bruts, doncs han fet que es dissolga molt este prejudici anticatalanista. Sí, jo crec que està molt dissolt. És molt poqueta ja la població que n'hi ha. De tota manera, encara la dreta és capaç d'atiar els sentiments baixos en moltes ocasions que la població pot tindre, no? És capaç. I, de fet, en aquestes eleccions han esgrimit de nou tota la bateria d'arguments anticatalanistes, secessionistes i de atac i menyspreu contra el català i contra Catalunya. Això és aixina, és aixina encara, encara, però molt més, ha baixat molt. L'averisme i la cosa anticatalanista ha baixat molt.
Ho dèiem al principi, Vicent, per qui no ho sàpiga, en Vicent Torrent també és membre del Consell Valencià de Cultura, aquest òrgan que depèn de la Generalitat Valenciana. Quines són les teves funcions, Vicent, com a membre del Consell?
Bé, jo sóc un conseller que està un any en el Consell proposat per el partit de Compromís. Em va telefonar quan era conseller de Cultura, Vicent Marçà, de Cultura i Educació, i em va proposar. Jo li vaig dir, Vicent, jo sé, tinc ja molts anys, ja sóc molt major, però ell me digué, fa falta que estigues allà i que aportes. Bé, jo estic, com tots els consellers, en un parell de comissions, la Comissió de les Arts i la Comissió de Llegat Històric Artístic, i assistís com a membre actiu d'aquestes comissions, i darrerament bueno, de participar en els debats i els informes que el Consell va elaborant com a òrgan assessor de la Generalitat, doncs jo mateix he presentat fa molt poc un informe molt ampli sobre la música de tradició oral, sobre l'ús i l'activació de la música tradicional, i amb una visió més contemporània, no amb una visió folclorista com de vegades es defensa. I allí estem, doncs mira, això, aportant llum en la mesura que podem, doncs a la gestió del govern valencià, siga qui siga, el que era abans i el que és ara també.
Perquè arran del que ha passat o està passant al País Valencià, Vicent, es pensa tant deixar el càrrec?
Doncs no, de cap manera he pensat deixar el càrrec. Al contrari, he pensat que pot ser que ara les persones que tenim la visió de lluitar per la promoció de la llengua i de la cultura, doncs tenim una responsabilitat i tenim més feina, no? Vol dir que... I crec que en el Consell de Cultura n'hi ha moltíssims, jo crec que n'hi ha una majoria de consellers que ho veuen així, que volen encarar aquesta legislatura en decisió, i sense covardies de cap tipus, sinó en les ganes d'estar atents a les actuacions de l'administració i cridar-li l'atenció, cridar l'atenció de l'administració sempre que siga necessari.
Si la nòvia no et vol, fes-li un amago. Si la nòvia no et vol, fes-li un amago. Si la nòvia no et vol, fes-li un amago.
Per tots aquells, Vicent, que hem estimat, que estimem, que recordem amb tant de carinyo el que ha significat el tall també per terres catalanes, i heu tocat moltíssimes vegades, jo recordo molt el Tradicionarios, per exemple, el tall, amb tota la censura que s'està vivint, podria sobreviure ara, aquests temps?
El tall podria sobreviure. Home, jo crec que tal com estan les coses, el tall tindria una pujor d'audiència ara mateix, perquè les cançons que van fer en el seu moment, que van anar fent durant tants anys, doncs moltes d'elles estan cobrant una actualitat tremenda, no? Perquè pot ser que la gent, en el pas, estos 8 anys que hem tingut de governs d'esquerres i valencianista, doncs estava... una mica relaxant-se, tot està bé, tal, i no, la resistència és una actitud que no es pot abandonar de cap manera, bufen els vents que bufen i mane qui mane, ja que mantindrà. Jo crec que el tall realment tindria molts bolos actualment, i es farien cantar el Tio Canya i el Tarra Novenció d'Octubre i el Lladre Estretro per el Marce i tot això.
Ho heu pensat, Vicent, en algun moment dir, escolta, ara també la nostra veu és vigent, també som més vigents que mai, tornem ni que sigui testimonialment als escenaris?
No, això no ho hem pensat. Som ja majors, portem molts anys retirats i cadascú, diguem, que, bueno, no és que estem ociosos, tot el món té molts compromisos de treball, però vaja, nosaltres no hem desaparegut mai. Nosaltres vam jubilar algú, diguem, el vam traure del mercat, per dir-ho d'alguna manera gràfica, però nosaltres hem continuat apareixent pels escenaris de manera esporàdica en motius de alguns actes concrets que ens semblaven interessants, ens convidaven a cantar una cançó, dues cançons, quatre cançons, ho hem fet molt a gust i estem encara en disposició de continuar fent-ho en qualsevol moment, en qualsevol moment que ens diguin, ens facin una proposta que puguem assumir, ho farem. Fer un concert sencer, nosaltres segurament ja no ho farem perquè resultaria molt d'esforç. Però sí, aparèixer a l'escenari i cantar diverses cançons, això ho podríem fer com ho hem estat fent aquests anys.
L'altre dia, Vicent, vam tenir la sort de poder parlar amb la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, Ana Oliver, arran de que van prohibir aquelles revistes com Enderroc, com Cavall Fort, etc, de la biblioteca de Borriana. Just avui, 20 de juliol, precisament es celebra una manifestació multitudinària a València, de fet, d'aquí gairebé dues hores, a la plaça de l'Ajuntament de València. Hi aniràs, Vicent?
No hi aniré perquè estic fora de València. Estem estos dies fora de València una miqueta descansant, que ja els feia falta, i no podré estar, però vaja, estic contentíssim de que això tire endavant, d'aquesta manifestació. És una manifestació que es promet molt nombrosa i molt forta, i em fa molta il·lusió que el poble s'alce un poquet i que... Un poquet no, molt, molt. I que es donen compte, aquests que han pujat ara al govern, que no tenim bastant terra per a tornar a soterrar tot allò que hem aconseguit traure a la superfície. Estic molt content perquè esta manifestació que va pel respecte a tots els drets de la societat civil vaig endavant i siga un èxit brutal, sí senyor.
I tant. Vicent Torrent, fundador de la Banda del Tall i membre del Consell Valencià de Cultura, moltíssimes gràcies per atendre'ns una tarda com aquesta. Molta salut i una abraçada ben forta.
Molta salut a vosaltres i moltes gràcies pel recolzament. Moltes gràcies.
A la plaça nova hi havia un ball. Ai, barri.
Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Vinga, va, 26 minuts que passen de les 5 de la tarda. A aquesta hora saludem de nou una setmana més, la darrera setmana d'aquesta temporada, amb un especialista, un desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Ja sabeu que el podeu trobar amb l'usuari @rafalagun, amb dues os. Ha estat un plaer compartir temporada amb ell. Rafa Laguna, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Una miqueta de pena, perquè s'acaba això, sí, i ens anem d'estiu i... No sé,
això de que vingui l'estiu i les vacances fa que et faci una mica menys de pena, no?
Sí. Si fa una miqueta de contraposició, la veritat és que sí.
Mira, ja ens estan saludant també tots els usuaris, com sempre, d'en Rafa Laguna a través de Twitch. Ho fan des de Galícia, des de Cerdanyola, del Vallès, des de Xile, des de Santiago de Xile, des d'Honduras, des de Requena, des de Venezuela, en fi, un munt de llocs i de països, des d'Argentina també, des de València. Ara parlàvem des de València amb Vicent Torrent del Tall, doncs bé, des de València també ens estan escoltant. Rafa, què ens portes avui? Crec que seguim amb allò dels party games, els jocs de festa que vam iniciar i que vam començar a comentar la setmana passada, però clar, n'hi havia tants que hem dit, calla, guardem una mica més de temps com avui, que tenim prou temps, i fem-ho bé, això, no?
Sí, de fet, no només he agafat els que van sobre la setmana passada, sinó que hem afegit més. Avui m'has dit, no, tenim una miqueta més de rato. I jo, vale, vinga, doncs vinga. Anem a xerrar una miqueta, que també m'agrada, no?, que feu una miqueta aquí de xerrada, però la veritat és que crec que aquest tipus de joc, els party juegos, no?, els party games, els party jocs, són una cosa que molta gent no coneix. Es pensa que la consola, doncs, és això per jugar la teva partida i tal, però jugar tots al voltant de la consola o de l'ordinador o de fins i tot als mòbils, perquè hi ha molts jocs que també es poden jugar amb el mòbil, tots alhora, alguna cosa, de veritat, és una experiència molt divertida i que crec que hi ha jocs per cada tipus de persona, així que ara anirem a veure uns quants. Mm. Doncs mira, el primer joc del que parlaré avui, sí, és un joc molt tonto, però tontíssim. D'aquests que m'agraden molt, perquè és absurd. Se'n diu Human Fall Flat.
Sí.
I consisteix en que tu portes un ninot del qual controles les mans i els peus. ¿Vale? És a dir, per agarrar o agafar alguna cosa, sí, has de moure la mà dreta, la mà esquerra i tot això. I són, vamos, puzzles que heu de resoldre en equip. Vale, és com a mínim per jugar dues persones, però poden jugar fins a 8 persones. I com podeu veure a la pantalla, els que esteu veient, els ninots es mouen com una manera molt plàstica. Sí. Molt, més que plàstica, molt molt elàstica, no?
Sí.
I això és degut precisament a això, no?, que tu controles les mans i els peus i t'has de moure, doncs, com puguis per anar resolent els puzzles. Human Fall Flat està per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Això em porta a pensar, Rafa, no sé si és així, que a vegades no valorem prou aquests jocs que semblen molt senzills i de fet, són, a vegades, solen ser els més divertits.
De fet, aquest joc és molt, molt senzill, en tant que és, doncs, tocar una palanca, obrir una porta o el que sigui, però precisament li han donat la volta amb com es mouen els ninots i com has de col·laborar amb els altres, que segueix sent molt senzill, però ho fa divertidíssim. Així que sí, quan més senzill moltes vegades un joc, i de fet d'aquí res veiem un joc que és supersenzill visualment, que és molt, molt divertit.
Vinga, va, referem al segon.
El segon joc se'n diu Acron Attack of the Squirrels. Ui. Acron Atac de les ardilles, aquí, de les esquirols. ¿Vale? La idea és que cada jugador és un esquirol i ha d'arribar fins a un arbre per agafar els seus fruits. Què és el que passa? El que és a l'arbre, és a dir, és un joc que se'n diu asimètric, multijugador asimètric. Per què és asimètric? És perquè no tots els jugadors juguen amb els mateixos rols. En aquest cas, hi ha un jugador que porta unes ulleres de realitat virtual,
sí,
i fa d'arbre i ha d'evitar que li robin els fruits i que s'apropin a ell. I els altres jugadors juguen amb el mòbil i porten tots els esquirols. I has d'arribar i has d'intentar esquivar el que et llença l'arbre i coses. I és molt divertit, és una cosa molt diferent també. De fet, jo estic dissenyant, fa uns mesos vaig començar a dissenyar un joc així, i és molt divertit de jugar. Així que, recomanat, se'n diu, com dic, Acron Attack of the Squirrels, i està per PC realitat virtual, PlayStation, també realitat virtual, Android, iOS i Oculus també per realitat virtual. És a dir, és per moltes plataformes, però també teniu en compte que és molt més divertit si un dels jugadors juga en realitat virtual.
Val. Rafa, com que saps que m'agrada que participi la gent, per cert, la gent que ens estigui escoltant des de la ràdio, si us connecteu a Twitch, busqueu l'usuari @rafalagun, veureu tots els videojocs que ens està proposant en Rafa un dia com avui, però deia, saps que m'agrada que participi la gent, tens un usuari que pregunta si Super Bunnyman compta com a party game.
Super Bunnyman és un joc, doncs, de... sí que compta com... Podria comptar com a party game. Recordeu que un party game és un joc que sigui de partides curtes, de que no hi hagi una corba d'aprenentatge molt, molt llarga, que no importa si fas una partida avui i una altra d'aquí 6 mesos, és a dir, no és una aventura. I Super Bunnyman és... és un joc en què tu portes un personatge com disfressat de conill, vale? I que literalment que no es mou, que està com rígid, que és com si portessis un objecte i l'has de fer que doni salts i que arribi al final del nivell. I és de, un joc, sobretot, no és, de no és col·laboratiu, sinó és que vas un jugador contra un altre jugador.
Boníssim.
És molt divertit, és que molt absurd. És que a mi m'agrada molt el joc absurd. I ara em diuen aquest joc i la veritat és que és molt divertit. Si voleu, mira, vaig a buscar-lo mentre Super Bunnyman és... no, és, no sé si és per tots els públics, perquè... Super Bunnyman. Però bueno, no fa molt que va sortir, crec. No fa molt que va sortir. És molt tonto, però ja et dic, és que és molt absurd. Portes a una persona que va rígida, disfressada de conill, i l'has de moure com si fos una pilota. I però no és una pilota, amb la qual cosa la forma també afecta. És molt absurd.
Sí que té pinta divertit, ara que el podem veure a través de la pantalla de Twitch, té pinta molt divertit. Va, anem al tercer joc que ens proposa Rafa.
Mira, quan t'he parlat abans de jocs senzills, en aquest cas, aquest joc és un joc, per cert, fet per un equip espanyol, se'n diu Flat Heroes, i només consta de formes bàsiques. Quadrats, cercles, línies rectes... I la idea és, doncs, sobreviure, doncs, als diferents nivells. Què vol dir això? Doncs, els nivells, doncs, a vegades, doncs, tenen certes accions, com, per exemple, surten rajos, surten objectes que poden tocar a tu, col·lisionar amb tu, i has d'intentar sobreviure, i l'últim que queda és el que guanya. Literalment, és un joc supersenzill visual, o sigui, només formes bàsiques, però ho sents com si fos un personatge que portes tu. És molt guai, està molt ben dissenyat, i a més, estèticament, tot i que és molt senzill, també és molt xulo. Aquest està per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Quart joc de la tarda.
No el farem tots, ja et dic jo. Tinc una llista, per cert, si
jo vaig tirant,
Sí, tu vés tirant, però la cosa és que no us preocupeu, els espectadors, els oients que els esteu veient o escoltant. Jo tinc una llista amb tots els jocs que hem vist i la posaré a Twitter. Us la passaré a vosaltres perquè la posaré a vostres xarxes. I allà estaran tots els jocs dels que hem parlat durant aquests programes. 133 jocs hem parlat, o estem parlant de 133 jocs d'aquesta temporada. I la veritat és que no he intentat no repetir ni cap ni un. I, sincerament, són jocs que a mi també m'han descobert coses noves. Així que estic content no només per participar aquí, sinó també descobrir coses. Mira, el següent joc se'n diu Chalo Chalo, que és un joc que la descripció del joc és, literalment, és un juego... Com era això? Espera, que ho posa per aquí. A veure, espera, un momentet. La descripció del joc és carreres muy lentas de 3 a 8 jugadores.
O sigui que és lent.
És un joc... Sí, és un joc que... Fixa't, com a les personatges, si ho veieu a la pantalla, la idea és un joc relaxat, però que no tot i això té molta estratègia, perquè et pots pensar tot molt, i la idea és simplement arribar al primer, i pel camí doncs, tens certes habilitats, com per exemple hi ha un botó que pots utilitzar una vegada, que inverteix la direcció dels jugadors que tens darrere. És a dir, que fa que vagi cap endarrere.
Sí.
Després un botó que fa com una barrera, coses així. És molt relaxant i alhora una cosa tan relaxant, et posa en tensió.
Et posa en tensió, si ho estava pensant, també.
Caga. Doncs això, aquest joc, Chalo Chalo, només està per PC, és un joc molt petit, que no fa molt que va sortir, i segurament que estarà oferta, perquè aquests jocs... Sí, bueno, ara no, ni tan sols ha sortit del tot, està en el que se'n diu joc anticipat. Molt bé, i passem d'un joc que és lent, pausat, amb calma...
Sí.
Passem a un joc que se'n diu, literalment, Speedrunners, corredors de velocitat. I la idea és un joc en el qual tu competeixes corrents amb altres jugadors. És un joc molt xulo a nivell d'estètica, en el qual doncs, tots corren a tot el que poden i la pantalla es mou exactament igual per tots. Si algú queda enrere, perd. És a dir, literalment explota, desapareix de la partida.
Val.
I l'idea és no quedar-se fora de la pantalla. I clar, aquí venen la dificultat del nivell, l'estructura del nivell i el puteig que pots fer als altres. És a dir, pots deixar coses per mig de la partida i tot això per fer trabanquetes i coses així. I és molt divertit. Molt senzill, torno a dir, aquest és una cosa que m'agrada del partijoc, que són molt senzills, i aquest és molt, molt senzill, i de veritat, piques brutals i ideal per a les festes. Mm. Aquest joc està per PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Mm. Bueno, i ellos.
Va, que encara tenim temps d'algun joc més. Rafa, aquí, què més ens proposes?
Mira, aquest també és molt absurd, una miqueta semblant al que hem vist a Mats, se'n diu Ultimate Chicken Horse. En aquest cas no és tan ràpid com l'anterior, tu portes diferents animals i a més és això, un joc d'intentar arribar al final del nivell.
Mm-hmm.
No és un joc de competició en tant que tu no t'has de, diguem-ne, fer fora els altres jugadors, però bueno, pots anar intentant trampejar una miqueta perquè els altres jugadors no arribin i tu sí que arribis al final del nivell. És un joc molt maco estèticament, molt senzill, és a dir, animals i les pantalles semblen molt senzilles, però es compliquen cada vegada que avances. Aquest joc està per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
I si encara volem jugar algun joc més, quin més ens proposes un dia com avui, Rafa?
Mira, si és l'últim joc o no és l'últim joc, tenim temps per un parell més?
Sí, tant. Mira, dos més et deixo fer. Sí.
Mira, doncs mira, aquest que l'he descobert avui, que em sembla molt guai per tota la família, és de Garfield. Generalment no parlo de molts jocs així que siguin tinguin protagonistes molt coneguts, però en aquest cas, aquest joc de Garfield és un joc, doncs, com els jocs de festa més típics, com hem parlat en el passat de Mario Party i de més, són petits nivells a diferents proves, jo que sé, agafa el màxim número de, jo que sé, d'objectes vermells o neteja la casa el més ràpid possible, cosa que estil, i a més estèticament és molt maco, és un joc que de fet és potser me l'agafo jo aquest estiu per jugar amb els meus fillols que perquè la veritat és que té molt bona pinta i crec que pot ser molt molt divertit perquè a més és molt i molt varietat, hi ha molta varietat. Fixeu-vos si estàveu veient les pantalles, portem tot el tràiler i no s'ha repetit ningun joc, minijoc, així que ideal. I Garfield Lasagna Party, se'n diu Garfield Lasagna Party, està per PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, i sí, aquest és aquest aquí. I mira, si he de parlar d'un joc més, et parlo d'aquest joc, l'he deixat pel final, sempre deixo pel final els meus jocs favorits. Se'n diu Keep Talking and Nobody Explodes.
Ai.
Segueix parlant que no explotarà ningú. És el títol del joc. ¿Vale? En què consisteix aquest joc? Tu imagina't que tu tens l'ordinador o una tablet. Generalment, aquest joc és molt guai jugar a un ordinador, amb un portàtil, i tu a la pantalla veus una caixa. Una caixa amb indicacions, una caixa amb interruptors, amb colors. Això és una bomba. Una bomba que explotarà. I saps aquesta escena de les pel·lícules que et diuen el cable rojo, el cable verde, això que ha estat allà,
sí.
Un dels cables és literalment això. La idea és que els altres jugadors que no veuen la pantalla, que no l'han de veure, tenen en PDF al mòbil o una tablet o en paper, mola molt tindre en paper, per això, el manual de la bomba. I el que veu la bomba t'ha de dir, veig al costat d'un botó que posa jo què sé, de color verd, posa el símbol no sé què i dices, vale, això significa que has de tocar el color vermell, o has de tocar aquesta combinació de tecles, o has de tallar el cable el que sigui. Clar, és a dir, aquest joc és 100% de comunicació, i sobretot si hi ha molta gent, que hi hagi diverses persones amb el manual i que el comparteixin i tot això, ho fa molt divertit perquè, clar, us podeu fins i tot gestionar de tu mira per què color, tu mira no sé què, i és molt, molt divertit. Potser és el joc que més traspassa la pantalla perquè al tindre el paper a les mans del manual de la bomba i tindre que... De veritat, és una experiència molt, molt guai i és literalment inacabable perquè hi ha milers de combinacions i està per pràcticament totes les plataformes. En aquest cas, aquest joc, Keep Talking and Nobody Explodes, està per PC, per realitat virtual, perquè tampoc pots jugar amb la realitat virtual tenint tu les ulleres de realitat virtual i maniobrant en realitat virtual. Uh-huh. PlayStation, Xbox, Android i iOS.
Mira, ara que ho deia, Rafa, em ve molt de gust preguntar-t'ho com a colofó d'aquesta secció. Fins a quin punt la realitat virtual, i no només la realitat virtual, sinó la intel·ligència artificial, de la qual també se n'està parlant molt últimament, està canviant també el model de videojoc?
És interessant perquè això ho hem parlat moltes vegades en el canal, perquè moltes vegades veu la gent com preocupada per dos motius, des de la part del desenvolupador, però també de part de la gent que juga. És a dir, tu imagina't que la intel·ligència artificial controla els personatges no jugadors, NPCs, que se'n diuen. Uh-huh. I tens històries increïbles, no? Perquè, clar, tu vas pel bosc i et trobes una persona que t'explica el què. El problema és aquest, no? Si és una intel·ligència artificial que et pot explicar qualsevol cosa, pot ser útil o no per la teva aventura. Que depèn de com, no ho és. Llavors, el tema és que molta gent té ensomiaments, no? S'imagina coses que poden estar bé, però a la pràctica, com a dissenyadors, veiem que tan bé no és tant, perquè la gràcia dels diàlegs d'un univers que has creat tu és que siguin controlats, saps? És a dir, que tinguin sentit en el que tu vols de la teva història, no? De les persones d'història. Però sí que és veritat que l'intel·ligència artificial pot servir per coses com, per exemple, doncs, ajudar a la creació de certs models 3D, ajudar a la creació de cert art, però com una eina final, de fet, el sector del videojoc és una miqueta reaci a utilitzar intel·ligència artificial com a base, perquè hi ha moltes empreses que ho han intentat i han fet art 100% d'intel·ligència artificial i queda com estrany, queda poc natural i es nota molt i queda com... Ostres, estàs fent un joc, no? Trata-ho amb cura, no? Contracta algú que ho faci i tot això. Doncs la intel·ligència artificial és encara algo que hem d'explorar, hi ha moltes maneres de fer-ho i els videojocs tenen molt que dir en tot això, però crec que no tant com la gent s'imagina.
Boníssima, doncs, reflexió final la que ens deixa en Rafa Laguna cap a tot el que està canviant aquesta realitat virtual i la intel·ligència artificial. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Busqueu-lo, sisplau, amb aquest usuari, @RafaLagun. Rafa, ha estat un plaer, ha estat un gust. N'hem après moltíssim d'una secció com aquesta al llarg de tota aquesta temporada. Moltíssimes gràcies a tu per tota la teva experiència, per jugar amb nosaltres, a recomanar-nos a tots aquests videojocs. I gràcies no només a tu, sinó a tota la teva comunitat de seguidors que també ha volgut jugar amb nosaltres i ho ha fet, i de quina manera. Rafa, un luxe, de veritat. Una abraçada molt gran i bones vacances merescudes. Que vagi molt bé.
I moltes gràcies a vosaltres per deixar-me aquest espai. De veritat, ho he disfrutat molt. A veure si la temporada que ve podem fer alguna cosa o no, ja ho veurem, però de veritat, moltes gràcies per aquest espai i crec que ha estat molt beneficiós per la meva comunitat i també per mi. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Mínima que puguem, ja t'ho dic ara, sí, farem alguna cosa. Rafa, una abraçada ben gran. Cuida't.
Vagi bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics. Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Sostenibilitat i música, amb Aixa Miró.
Vinga, va, gairebé dos minuts que passen de 3:45 de la tarda i sempre és un plaer saludar-la, ja ho sabeu. Em fa paneta, saludar-la per darrera vegada d'aquesta temporada. Aixa Miró, somriure més bonic de Catalunya, què tal?
Pues, també que em dius tu, molta pena. S'acaba tot el bo.
No, però que ho veiem, això, amb alegria.
Bueno, sempre, home, sempre surten coses diferents. I tant.
Què ens portes avui, va?
Doncs avui us parlaré d'un tema que ens toca de ben a prop. I, a més, sempre, ja sabeu que aquest espai el que fem és sensibilitzar sobre com cal cuidar el nostre medi, el medi ambient i el planeta. I avui parlarem i aprendrem junts i juntes com es pot millorar la nostra vida a través dels cotxes elèctrics i com preservem i millorem el clima.
I tant.
I ho farem a través de la mirada d'un home que en sap molt de la matèria, ja que és la seva vida. I fa molts anys que abans que ningú parlés de les plaques fotovoltaiques i totes les plaques solars, ell ja hi creia. És un home amb molta empenta i sempre ha lluitat per un món molt millor. Per això es presenta amb aquesta cançó.
Poder viure a prop d'aquest camí, poder veure l'aigua d'aquest riu.
Uau, Sau, eh?
Sí.
Els grans de Sau. Això es pot salvar.
Això es pot salvar. Sempre es pot salvar. M'acabem amb aquest missatge positiu.
Sí, tant,
eh?
I tant.
Doncs avui tenim amb nosaltres el Pere Sòria. És enginyer elèctric i va estudiar a Terrassa, porta en el sector de l'energia solar des del 1993, o sigui, fa molts i molts anys.
Déu-n'hi-do.
I actualment està treballant de desenvolupador del negoci en energies renovables i acumulació d'energies a l'empresa Circutor, de Viladecavalls. És una empresa que ara aquest any celebrarà el 50 aniversari de la seva creació. Imagina't, eh? Ja portem molts anys treballant per coses d'aquestes. Bona tarda, Pere. Com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda, Aixa, Joan.
Què tal? Bona tarda,
Pere. I tota la gent que s'està escoltant.
Encantats que siguis aquí. Escolta, Pere, què és per tu la sostenibilitat?
Pues és pràcticament el meu leitmotiv, que diuen, no? El que m'ha mogut des de que estudiava enginyeria i, de fet, abans, en els moviments ecologistes de la nostra època, no? Dels anys 80, de lluitar contra les centrals nuclears. Molta gent jove que ens escolta no ho sap, però hi va haver un moment en el qual els residus de les centrals nuclears es ficaven en barrils metàl·lics, sellaven amb formigó i s'embarcaven en vaixells que els llançaven al fons del mar.
I tant.
Bueno, de totes aquelles lluites dels famosos grups ecologistes, no?, que lluitaven per tal de que el nostre entorn tingués un equilibri, d'aquí doncs va venir tota la meva motivació per la sostenibilitat, per fer que tot allò que fem els homes i les dones estigui en harmonia amb el nostre ambient, almenys amb la millor harmonia, i per tant que tingui el menor impacte possible, sapiguent que tot el que nosaltres fem, evidentment, causa impacte.
I tant. Escolta, podríem parlar de moltes coses amb tu, però avui ens centrarem en el cotxe elèctric. Qui va ser el primer fabricant del cotxe elèctric?
Ostres, la veritat és que els primers cotxes que es van fer, entenent com a cotxe alguna cosa que transportava persones i que no anava tibat per animals vius, cavalls o bous, doncs van ser cotxes elèctrics. El cotxe elèctric és anterior al cotxe de combustible fòssil, no? El cotxe de benzina.
Aquesta.
Sí? Jo no sabia
Correcte.
Això, tampoc.
No en tenia ni idea.
No, tampoc.
De fet, per tant, d'alguna manera, no?, si ens expliques això, Pere, sense centres en la matèria, ara m'ho diràs tu o no, en comptes d'anar endavant, va haver un punt en què vam involucionar.
Correcte. Bé, sempre es va endavant, malauradament. El que passa és que vam anar endavant cap a una comoditat aparent, que va ser utilitzar els combustibles, perquè en aquell moment les bateries eren molt precàries i les prestacions dels vehicles, dels primers vehicles elèctrics, doncs, van quedar superades de manera molt ràpida pels de combustió, i per tant doncs van posar per davant el anar més ràpid amb els cotxes de combustió que no pas el ser més ecològics. En aquell moment, a finals del segle XIX, l'ecologia no era una ciència que estigués en el dia a dia de les persones i estava més en el dia a dia de les persones al tirar endavant. Ens en remuntem als anys 1890, aproximadament, quan tant al Regne Unit, en Thomas Parker, o als Estats Units, en William Morrison, doncs van fer els primers cotxes que podien anar alimentats per bateries elèctriques, i eren vehicles que desenvolupaven 25-30 km per hora i tenien una autonomia, potser, doncs, de 15 o 20 km i s'havien de tornar a carregar de seguida, no?
Escolta, Pere, ara que parlem de... anem pels nostres oients també, i les nostres oients, què, com funcionen els cotxes elèctrics?
Bé, un cotxe elèctric és un vehicle que tracciona, és a dir, que la força per moure les rodes la dona un motor elèctric, i considerem que el cotxe és elèctric no només perquè el motor que fa anar les rodes és elèctric, sinó perquè única i exclusivament s'alimenta d'electricitat. És a dir, ara hi ha molta publicitat, alguna d'ella doncs, una mica maliciosa o enganyosa, que diu que un cotxe elèctric no s'ha d'endollar, per exemple. No? Mm-hmm. Això no és un cotxe elèctric. Hi ha cotxes de benzina que produeixen, amb la benzina que carreguem, produeixen electricitat, i amb aquesta electricitat alimenten un motor elèctric que fa anar el motor, que fa anar les rodes, perdó. Bé, és veritat que el cotxe està electrificat, aquell model estaria electrificat, però no el podríem considerar un cotxe elèctric perquè no s'endolla i, per tant, no podem carregar l'electricitat provenint de les fonts renovables, per exemple, doncs, de plaques solars o de molins de vent, sinó que estem, en realitat, carregant el cotxe amb combustible fòssil.
Una de les coses, Pere, que molta gent s'atura, no?, a l'hora d'intentar comprar un cotxe elèctric, és que pregunten quina distància poden recórrer els cotxes elèctrics.
Clàssic, sí.
No?
Sí, és clar. I és el que hem comentat. És a dir, realment, al segle XIX, aquest era un hàndicap, no? S'anava més lluny a sobre d'un cavall que a sobre d'un cotxe elèctric. No? Avui en dia, afortunadament, les coses han canviat molt i la tecnologia ha evolucionat, sobretot la tecnologia de les bateries, que ens permeten doncs, guardar més energia a l'interior de l'espai que podem dedicar en un cotxe a la seva ubicació, que és el xassís. És a dir, actualment els cotxes elèctrics, tot el que és la plataforma, la part de baix dels nostres peus, diguem-ne, és una gran bateria que pot albergar energia, doncs nosaltres, que cada cap de setmana ens dediquem a fer un test d'autonomia amb un vehicle elèctric, doncs el nostre rècord, per així dir-lo, amb una sola càrrega en un cotxe de mercat, són 675 quilòmetres abans d'haver d'aturar-nos a carregar-lo. No? Evidentment, això és un extrem. Les autonomies més habituals en vehicles de mercat ara mateix estan al voltant dels 400 quilòmetres.
Clar, perquè, Pere, un cotxe elèctric, ja saps que se n'ha parlat molt, se n'ha debatut molt, i tu ho sabràs més que ningú, però que un cotxe elèctric sigui 0% emissions, és a dir, jo quan veig per, jo què sé, l'Avinguda Diagonal un cotxe elèctric, és evident que veig que pel tub d'escapament no surt cap mena de gas, vol dir que és 0% contaminant, aquell cotxe?
Bé, la paraula contaminar és molt àmplia, no? Evidentment, amb un cotxe elèctric no pots ni mirar el tub d'escapament perquè no en té, no el necessita, no?
Seria un híbrid, doncs.
Exacte. A veure, parlem de que els cotxes són emissió zero perquè realment no emeten cap tipus de gas i, en concret, cap tipus de gas d'efecte hivernacle. I per això, doncs, parlem de que són cotxes d'emissió zero. Evidentment, un cotxe està format per una sèrie de materials, no? Alumini, acer, pintures, materials plàstics, que en el seu procés de preparació, de transformació de matèries primeres molt bàsiques, doncs tenen un impacte. I, per tant, doncs, igual que el nostre telèfon mòbil o l'ampolleta de beguda que tenim aquí a sobre de la taula, doncs tot té un impacte i tot arriba a contaminar el nostre ambient perquè ho hem transformat. Ja no és el mateix la sorra amb la qual es va fer aquesta ampolla de vidre que tinc aquí al meu costat, doncs ara és vidre, ja no és sorra. I, per tant, hem transformat el medi, i si ara jo aquest vidre el llenço al bosc, doncs quedarà com a una ampolla de vidre que no existeix a la natura de per vida, no? Yeah. I fins i tot amb un reflexe podria crear un incendi. En el cotxe elèctric, evidentment, hi ha components que tenen un impacte, però també és veritat que la indústria de l'automòbil està fent un esforç molt important i avui en dia un cotxe elèctric és reciclable i, de fet, s'estan fent. La setmana passada estàvem a l'ambaixada sueca a Madrid a la presentació dels nous Volvo elèctric i, en concret, el Volvo més petit elèctric que sortirà ara al mercat, l'X30, ja està construït en un 25% amb materials reciclats, és a dir, que ja són materials de segona vida, i, a més, el vehicle és 100% reciclable, de nou, en obtenir matèries primeres per fer nous vehicles.
Que bé que tot vagi cap aquí, Pere, que bé que tot vagi cap aquí. Pere Sòria, moltíssimes gràcies per plantejar-nos-ho tot plegat, per explicar-nos-ho tot plegat. Ha estat un plaer de conversa, que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada, Pere.
Gràcies a vosaltres i fins a la propera, que tingueu molt bon estiu i si heu d'agafar algun vehicle, sisplau, que sigui elèctric.
Ara. Gràcies, que sí, Pere, gràcies. A Xavi Ró, ha estat un plaer, com sempre, no només avui, sinó tota la temporada.